Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Ricard Font és el secretari general de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i de Territori. Senyor Font, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia.
S'han posat en contacte amb Renfe per demanar explicacions pel caos d'ahir i també pel que pugui passar avui?
Cada dia. Doncs, lògicament, des del matí estem en contacte amb Renfe per saber quina és l'evolució, per saber les incidències i per constatar, doncs, els incompliments, com dèieu vosaltres, dels serveis mínims, d'una vaga que és legítima com no pot ser d'una altra manera, però que cal que també complir allò que ja hem fixat, que és aquest 85% dels serveis mínims.
Val. Amb el Ministeri han parlat o no tenen de parlar res d'aquest tema?
D'aquest tema no, però del traspàs hem de parlar molt, sí.
No, mira, ara que em parla del traspàs, anem a parlar-lo. Pinta bé? Perquè hi ha una cosa que és evident, que és que fa tants anys que parlem del traspàs de Rodalies a la Generalitat que ja pràcticament és com un disratllat. És a dir, ara pinta bé? És a dir, em va parlar el vicepresident Puigneró en aquella famosa trobada de començaments del mes d'agost amb el Ministeri de Transports?
Entre altres coses vam parlar d'això, i vam parlar del traspàs de les carreteres, vam parlar del traspàs de Rodalies, i sobretot vam parlar de que teníem una situació que era insostenible en l'àmbit de Rodalies, que és una de les principals actius en la lluita contra el canvi climàtic real, vol dir d'aquelles mesures que realment poden fer que la gent deixi el cotxe a casa i, per tant, tinguin un transport públic de qualitat, i per tant, és un tema que és important des d'un punt de vista polític, perquè vol dir que Catalunya doncs podrà gestionar, per fi, doncs, el conjunt del seu transport públic, i la regió metropolitana especialment la podrà gestionar, però a més, perquè Catalunya disposarà d'un instrument per la lluita contra el canvi climàtic. I en vam parlar, doncs, que aquest era un dels objectius de legislatura que havíem de resoldre el més aviat possible.
De resoldre vol dir de tirar endavant aquesta mateixa legislatura, un traspàs de Rodalies?
Correcte. De fet, aquesta vaga, si hi ha una cosa que ens molesta i una cosa que, a més, doncs, manifesta doncs, que això no és només un desideràtum o, com diu vostè, una cantarella o una cançó antiga, és que el fet que aquesta vaga, bàsicament, la raó del rerefons d'aquesta vaga és doncs, el descontentament per part del SEMAF amb el que és el traspàs de Rodalies a Catalunya, vol dir com traspàs del personal i traspàs del material mòbil, i evidentment també plantegem nosaltres doncs, el plantejament, el fet del traspàs de la infraestructura, però en primer lloc, evidentment, del material mòbil i del personal, com ha demanat València fa poques setmanes i com Euskadi està també negociant.
Parla ja d'una possibilitat de que aquesta legislatura es pugui aprovar, per fi, el traspàs de Rodalies, concretament, repetim, el personal i el material, en deia, el traspàs del material...
Sí, i aquí el traspàs, bàsicament, ja com alguna vegada vostè i jo hem parlat sí. En altres ocasions, hi ha un traspàs que es va fer en el seu moment que preveia, bàsicament, que la Generalitat fixa horaris i la qualitat del servei. Com pot imaginar-se, la qualitat del servei no l'hem pogut fixar perquè no és la qualitat del servei que volem pel servei de Rodalies. I el que tenim fins ara és que fixem els horaris. Mm. I el que volem és que es desenvolupi el conjunt del traspàs previst, primer amb el traspàs dels diners per finançar el que és el servei de Rodalies, que això està previst en el traspàs del 2009 al 2010 que es va fer. Segona cosa que volem és el traspàs del que és el personal, perquè estigui incorporat doncs, el que és el personal en aquest sentit de la Generalitat, en la funció doncs, segurament en el marc de Ferrocarrils de la Generalitat, i en tercer lloc doncs, el traspàs del material mòbil per poder prestar el servei.
Val, perfecte.
I a partir d'aquí començar una reversió del model del servei que fins ara ha operat per passar un model que és el que presta Ferrocarrils en les seves línies.
Què no traspassaria el govern de l'Estat?
En aquests moments el que no està previst en el que és, bàsicament, el traspàs que es va fer en el 2009 i el 2010, el que no està previst és el traspàs de la infraestructura, de les catenàries i de les vies. Això no està previst en aquests moments. Però l'Estatut permet que les vies interiors de Catalunya es puguin traspassar a la Generalitat de Catalunya perquè les pugui gestionar, igual que es va fer l'any 1979 amb les vies del carrilet del Llobregat, que anava fins a Martorell, Igualada i Manresa, igual que es va fer amb el metro del Vallès. I crec que les mostres són de l'esforç que s'ha fet perquè siguin uns serveis de qualitat de transport públic. públic.
Per portar-lo a la pràctica, la gent que ara està escoltant la ràdio enxubada en un tren de Rodalies, o gent que està escoltant el cotxe... Perdoni, i que la gent que està en aquests moments al cotxe fent cues, això portat a la pràctica significaria que el govern de la Generalitat gestionaria el que seria, per exemple, els horaris per descomptat, però gestionaria, per exemple, tota la mobilitat que hi hauria d'aquests trens per Catalunya, tot, absolutament tota, com fa amb els ferrocarrils de la Generalitat, i que l'únic que no tindria és el patrimoni de dir que aquestes vies són meves i les catenàries són meves?
Correcte. Això, evidentment, les vies i les catenàries també condicionen el model de servei, però segurament doncs és el primer pas per la seva millora.
Llavors, no sé si la primera pregunta és si per fi aquesta pròxima legislatura tira endavant aquest traspàs. Efectes pràctics, quan trigaria en aquest traspàs a fer-se efectiu?
Doncs nosaltres voldríem que aquest fos un traspàs urgent, en el sentit que, com veu vostè, és un traspàs que té les primeres efectes perjudicials pels ciutadans, és que quan els sindicats doncs han plantejat una vaga que està afectant els ciutadans, i que la raó de rerefons és que saben que estem parlant d'aquest possible i real traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. Per tant, això no podem estar durant molt de temps parlant, sinó que ens hem de sentar i posar les bases, i segurament en el que és la Comissió Bilateral d'Infraestructures, que ha d'haver-hi aquest mes de novembre o aquest mes de desembre, doncs s'ha de començar a plantejar, i durant el 2022 s'ha de portar a la pràctica.
Per tant, 2022, possible data del traspàs de Rodalies per fi?
Hauria de ser aquesta la data. És a dir, això ho hem de fer ràpid, el que no podem fer...
Però, per exemple, això compta amb l'okay del Ministeri de Transports i compta amb l'okay del Govern d'Espanya?
Això compta amb l'okay del Govern de Catalunya.
Home, sí, ja, però clar, però si és el Govern d'Espanya...
A partir d'aquí, nosaltres, el que està clar és que en aquests moments el traspàs de Rodalies és un traspàs que es comença el 2009 i el 2010, i la competència per decidir qui seran els operadors ferroviaris a Catalunya és a la Generalitat de Catalunya. Per tant, no és una qüestió que haguem de plantejar una nova llei, que haguem de plantejar un nou decret, que haguem de plantejar una modificació de la Constitució, que a vegades doncs, se'ns ha plantejat per alguns temes que hem plantejat de traspassos. Aquí l'únic que s'ha de fer és materialitzar el traspàs del 2009 i el 2010, que diu que si la Generalitat de Catalunya no es posa d'acord amb l'operador Renfe per tenir un nou contracte programa, es traspassen els trens, es traspassa el personal i ho passa a gestionar la Generalitat com ja consideri més oportú.
Val. Per tant, m'està dient que 2022 traspàs de Rodalies a Catalunya.
Aquesta és la feina que farem nosaltres i, en tot cas, és el nostre objectiu.
Però tampoc m'ho acaba de dir gaire convençut.
Jo estic absolutament convençut. És que no hi ha... És a dir, el traspàs de Rodalies, és, si em permet, és com aquelles coses que han de passar, però que, en el fons, no ens acabem de sentar a la taula per fer-ho, per materialitzar-ho.
I ara sí.
El que està convençut és que el govern està convençut que aquest és un tema absolutament prioritari per resoldre. I el traspàs no és una qüestió de tornar-nos a...
Però el ministeri, per exemple, què en diu? Que okay, que endavant, que sí.
El ministeri ens diu que n'hem de parlar.
Ja, que n'hem de parlar.
Sí. En tot cas, hauria de preguntar amb ells
ja.
Si ells, quan diuen que anem de parlar, de quina manera anem de parlar.
Clar, La Vanguardia explica que el que el Ministeri de Transports està disposat a negociar és un traspàs de recursos econòmics, que és el punt número 1 que en deia avui, però en cap cas la transferència de la infraestructura de DIF, ni els trens ni el personal de Renfe.
Doncs nosaltres el que plantejarem és el traspàs dels diners, del personal i del material mòbil, perquè és la manera de poder resoldre aquest problema de manera propera al ciutadà i de resoldre d'una vegada per totes un tema que portem 10 anys parlant-ne i sabem tots que la manera de resoldre-ho sabem quina és. Per tant, si ho sabem tots, seria bo pels ciutadans que ho activéssim de manera correcta. Que és, en aquest sentit, a treballar sobre un traspàs integral del que és el servei de Rodalies. Perquè quan ho hem fet, en el cas de la línia del Carrilet, del Llobregat Anoia, i quan han fet l'Almit del Vallès, només cal veure els resultats 40 anys després.
El traspàs de personal inclou els maquinistes? És a dir, seran sent personal del govern espanyol o passaria a ser personal de la Generalitat?
Passaria a ser personal de la Generalitat.
I aquest és un dels...
Personal de la Generalitat, que se'ls mantindria, evidentment, el mateix remuneració, personal que tindria la possibilitat de poder tenir mobilitat geogràfica, que vol dir que un maquinista, com deia vostè aquest matí, que el 75% no són són de Catalunya, no són, diguéssim, són, han vingut de fora doncs a prestar el servei a Catalunya i són persones nascudes en altres comunitats autònomes, doncs tindrien la possibilitat d'agafar i deixar d'operar a Catalunya en tot moment i poder anar a operar a qualsevol altra comunitat amb el servei de Renfe. I tindrien mobilitat funcional, que vol dir que si qualsevol persona d'aquestes vol optar a una altra plaça de Renfe, també podria optar.
Però
com en tots els traspassos.
Hi ha una cosa, senyor Font, que no em lliga, que és que un dels motius de la vaga és precisament el rebuig que s'està fent, és el rebuig dels maquinistes a un hipotètic traspàs d'aquestes competències, perquè tenen por que si això passa perdin les seves condicions.
Doncs jo ja li confirmo que no perdran ni condicions laborals, perquè això no ha passat mai, des del punt de vista de remuneració, quan hi ha hagut traspassos a totes les comunitats autònomes, tots sabem que això no ha passat. Primera, no perden remuneració econòmica. Segona, tindran sempre, no solament al principi, no, en tota la carrera, tindran mobilitat geogràfica, per tant, encara que comencin operant a Catalunya, si hi ha un concurs de trasllat a Renfe per poder anar a una altra comunitat autònoma, se'ls mantindria aquest trasllat. I també, des del punt de vista funcional, si volguessin anar a optar a una plaça millor, no solament operada per la Generalitat o per Ferrocarrils de la Generalitat, sinó operada per un altre operador, també podrien tenir aquesta mobilitat funcional. I ja li puc dir que això el sindicat CEMAF ho sap perfectament, perquè jo mateix els he explicat amb aquesta claretat.
Llavors el problema no és aquest, llavors, de la vaga.
Jo li dic el que els he explicat. A partir d'aquí...
Clar, és a dir, per aquesta...
de la vaga és el traspàs.
Per tant, no hi ha motiu en aquest aspecte per fer vaga si fos per això que et diu un dels motius de queixa.
Des del meu punt de vista no hi hauria motiu per fer vaga.
D'acord. Anem a una altra història. És a dir, la Generalitat en aquest cas pot fer alguna cosa per evitar la vaga més que parlar o té algun àmbit d'actuació?
No, aquesta estem parlant d'una empresa que té una... És a dir, és una empresa del Ministeri de Foment i que ha de fer tota la negociació amb els seus treballadors, evidentment, és en aquests moments el Ministeri de Foment. Nosaltres, bàsicament, el que tenim és la feina d'inspecció de treball. Una vegada, doncs rebem tota la comunicació per part de Renfe dels possibles incompliments o dels incompliments reals que estem veient pel nombre de trens que estan funcionant, doncs a partir d'aquí inspecció de treball haurà de fer la seva feina com qualsevol altra vaga. Però des del punt de vista de la Generalitat com a transport, doncs l'únic que podem fer és comunicar doncs totes aquestes incidències al que és el Departament de Treball perquè faci també la feina que ha de fer des del punt de vista d'inspecció.
Ja ho sé que això és competència del Ministeri de Transports i en tot cas se li ha de preguntar a vostè, però m'ha sorprès molt que el 75% dels maquinistes que treballen a Rodalies a Catalunya no són de Catalunya. És que no tenim maquinistes a Catalunya, pregunto, eh? O és perquè davant de la meva ignorància li pregunto.
En tenim molts i que estan operant altres companyies, com per exemple pot ser Ferrocarrils de la Generalitat. El que passa que la promoció, segurament que els maquinistes, doncs els catalans prefereixen, dit-ho així, els que tenen la vocació de maquinista, potser tenen la vocació d'anar a Ferrocarrils i no anar a Renfe. Però en tot cas, com li deia abans, això és una pregunta que li ha de fer al Ministeri, perquè hi ha aquesta situació en la qual a Catalunya no es fa prou promoció de maquinistes del propi país. Però per nosaltres no és un problema que no siguin nascuts a Catalunya, com li deia abans.
Clar, tot això, tota aquesta vaga, el que fa... Aviam, no és només la vaga ho empitjora, però hi ha una evidència que és que... Per això, parlant, per exemple, amb els taxistes, t'ho confirmen de Barcelona, que és que hi ha hagut aquest mes de setembre un increment del taxi... un increment del trànsit molt superior a l'època prepandèmica. Parlaven d'èpoques gairebé preolímpiques. Tenim un problema, senyor Font?
Tenim un problema, però això vostè i jo vam parlar-ho fa un... Jo penso que al principi del setembre, preguntava, i jo li vaig fer la primera, em va dir, pujarà molt el trànsit? I li vaig dir, sí. Hi haurà col·lapse? Sí. Hi haurà congestió? Evident, perquè les vies principals d'accés de la ciutat, que moltes d'elles tenien regulació a través dels peatges, doncs l'eliminació dels peatges és un incentiu a utilitzar el vehicle privat. I això tindrà una evolució en els propers 4 o 5 mesos, segurament d'una situació complexa des del punt de vista de l'accés de la ciutat, i després molta de la gent, motivat també perquè recuperarem la normalitat espero que recuperem la normalitat des del punt de vista del Covid, tornaran a veure una oportunitat per seguir utilitzant el tren. De fet, si l'explico jo mateix, alguns dies triava baixar algun dia amb cotxe des de Girona a Barcelona cada matí, i evidentment tot de tot el mes de setembre ni se'n passa pel cap baixar amb cotxe.
Clar, el que passa és que moltes vegades, de molts llocs de Catalunya, baixar fins a, anar fins a Barcelona, baixar o pujar fins a Barcelona, o entrar a sortir de Barcelona per anar a treballar fora, costa molt menys venir en, per temps venir en cotxe que venir amb, amb transport públic, perquè és que el temps que trigues encara és més superior. No sé si, si... Clar, hi ha un altre tema, que és el teletreball. Vam començar tots molt animats amb el tema del teletreball i resulta que això s'ha anat, a poc s'ha anat a fer punyetes.
Sí, jo crec que jo sempre deia que quan deia no, això del teletreball ha arribat per quedar-se. Dic, bueno, per quedar-se no és tan evident. És a dir, els primers càlculs que fèiem nosaltres és que al voltant del teletreball podia tenir un efecte d'un 10% en el conjunt de lo que és la mobilitat, sobretot, perquè sempre hi ha dos tipus de mobilitat. Hi ha la mobilitat de les 7 a les 9 del matí, que és l'hora punta, que aquesta doncs, és difícil que se substitueixi per amb temes de teletreball, perquè la gent va treballar i perquè retornarà i quedarà un 10%. L'altra cosa és que molta gent, amb alguns desplaçaments que fan durant el dia per desplaçar-se per reunions concretes, potser que triguin, sí, el fet de fer la reunió per videoconferència o qualsevol altre instrument però telemàtic. Però a la primera hora del dia la tendència natural ha sigut un creixement important, i de fet en el transport públic abans de final d'any arribarem per sobre del 80%, arribant al 90% de la demanda que teníem anteriorment.
Un altre...
Vol dir que això també tindrà un efecte, vol dir que això també està tenint un efecte de més, doncs, més trànsit a el que és el transport amb vehicle privat.
Un altre problema és les entrades i sortides de Barcelona. Ha estat l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona per minimitzar els efectes de la contaminació, i el que ha fet és, durant la pandèmia, fer uns canvis bàsicament a les artèries d'entrada i sortida, Avinguda Diagonal, Gran Via de les Corts Catalanes, que el que han fet també és crear una mena de cul-de-sac on hi havia 5 carrils, ara n'hi ha 3, i tot això suposo que també és un greu problema.
Sí, perquè el que és important saber és que el 80% dels ciutadans de Barcelona es mouen amb, diguéssim, amb mobilitat sostenible, o van amb transport públic, o van amb bicicleta, o ara van amb patinet o amb algun element de micromobilitat, o van a peu. El problema de mobilitat de l'entorn metropolità és les entrades i sortides de la gent que ve de fora de Barcelona, que ve a treballar a Barcelona, o que van a treballar a fora de Barcelona. Aquest és el problema principal, aquest milió de moviments diaris, més d'un milió de moviments diaris, que vol dir al voltant de 500.000 cotxes, que a l'entorn metropolità estan cada dia entrant, sortint i desplaçant-se, i per tant necessiten entrar a Barcelona. Si no solucionem el tema que comentàvem al principi, una bona xarxa de rodalies interurbanes, si no creem més oferta de transport públic, doncs la gent doncs utilitza el vehicle privat. Només una dada perquè ens fem una idea. Per reduir un 25% aquest milió de moviments diaris que hi ha a l'entorn de Barcelona, hauríem de generar la mateixa oferta de transport públic que genera avui dia, per exemple, Ferrocarrils de la Generalitat. Vol dir, hauríem de crear un Ferrocarrils nou, una oferta de Ferrocarrils equivalent a la que avui dona Ferrocarrils, per poder treure un 25%, o per poder una oferta que pugui permetre treure un 25% d'aquests moviments que hi ha a l'entorn de Barcelona. Per tant, aquest esforç amb transport públic ha de ser molt important, perquè si no generem una oferta bona de transport públic, si el que fem és reduir la capacitat d'assumir el trànsit a la ciutat de Barcelona, l'únic que fem és traslladar doncs, aquest efecte de congestió al conjunt de les vies. I si a més incentivem doncs l'ús del transport privat per lo que és la millora, com pot ser, és una evidència, per la millora de lo que és de l'eliminació dels peatges, doncs això fa que doncs la congestió que jo li deia a principis de setembre és una evidència que és de difícil solució si no apliquem mesures estructurals pensades i parlades entre totes les administracions, i des del punt de vista de promoció del transport públic i també de regulació d'alguns aspectes que tenen a veure doncs, amb el transport privat.
Clar, parlem de nova xarxa viària, parlem que hi hagués una nova xarxa viària amb el tema de les rodalies, parla, per exemple, que una millor oferta de transport públic, però afegim també el que les entrades i sortides de Barcelona, si a sobre amb la aixecada de les barreres dels peatges la gent circula més per les autopistes, amb la qual cosa tot això crea en aquests moments que hem de dir que tenim mesos per davant molt complicats perquè fa la gestió del trànsit a Catalunya, molt complicats.
Sí, i com li deia també aquell dia, el més rellevant és que ningú pot dir que el fi dels peatges no era una realitat que sabíem des de feia doncs, 10-15 anys com a mínim, i que havíem de saber quin havia de ser l'efecte que podia tenir. És de la mateixa manera que dic que la solució a la mobilitat, a una mobilitat més sostenible, que no contamini tant, perquè això doncs, té efecte en persones que moren cada any per l'efecte de la contaminació de l'entorn metropolità, doncs això fa molt de temps que ho sabem. Llavors, el més important és que tinguem clar que la millor mesura per reduir contaminació i per lluitar contra el canvi climàtic és fer un esforç molt important en el que és l'increment de l'oferta de transport públic. Cada dia...
Ja, però tinc la sensació, matí... no dic per vostè, senyor Ricard Font, és a dir, tinc la sensació que ara estem en un nou hàmster. És a dir, que el nou hàmster ara és el tema de com ens ho fem. Ara torna la paraula rodalies, tornem a col·locar la paraula rodalies. És a dir, a partir del moment tenim un sistema de rodalies bo, tenim un sistema públic de transport públic que sigui bo, és a dir, i tinc la sensació que entre tots plegats no s'han fet els deures. En general no s'han fet els deures.
Però, fixi's una cosa, que jo sempre ho explico, perquè és molt gràfic. L'última ampliació de la xarxa de rodalies és de 1975, és predemocràtica. Ah. Va ser l'arribada de les rodalies a l'aeroport de Barcelona.
Sí.
Clar, això...
Està molt bé, però, és a dir, el dret a queixa, evidentment,
No, no, és un dret a queixa. Sí. És el fet de que quan hem anat constatant que si no podem incrementar, si no podem posar un servei de millora de transport públic, és impossible que puguem reduir, perquè no es tracta només de limitar a la gent l'ús del transport del vehicle privat, perquè tots sabem que això, si no tens una alternativa, no funcionarà. I ho hem anat explicant, és a dir, Ferrocarrils, per posar un exemple, ha fet el perllongament a Sabadell i Terrassa. Això ha suposat un increment del 70% de la utilització de Ferrocarrils a Sabadell i Terrassa. Vol dir que quan poses oferta de qualitat, la gent fa un intercanvi modal i es passa doncs, del cotxe privat al transport públic, però no perquè estigui en contra del vehicle privat, sinó simplement perquè si el transport públic és de qualitat, doncs la gent el va s'utilitzant. I dirà, això és un hàmster, sí, però és que no hi ha alternativa. És a dir, cada matí que vostè explica lo malament que van les rodalies, com avui, doncs el que estem fent és incentivant que la gent digui doncs jo m'agafo el cotxe, perquè si he d'arribar prefereixo arribar mitja hora tard, però amb el meu vehicle privat, que la incertesa de saber com anirem amb rodalies.
Jo ho entenc, però quan diu això, que potser que si seguim tots... No, evidentment, si hi ha taules de diàleg, tot està molt bé, però d'aquest tema poder-lo resoldre, entre altres coses, perquè és molt difícil d'entendre, ja sé que això no és competència seva, i això li hauria de preguntar a la ministra de Transports. Però es costa molt de creure que, sabent que deixarien de ser de pagament algunes autopistes de Catalunya, sorprèn que avui llegim al periòdico que fins a finals de novembre el Ministeri no té previst licitar les obres per desmantellar les barreres de l'AP7 que generen el trànsit que generen durant els caps de setmana. Clar, això la gent li explica, escolti, però si hem tingut 10 anys...
Això és decidir.
Com?
Això és decidir, això és... Vaja, no té cap justificació, perquè que s'acaben els peatges ho farem des de fa 15 anys. Vull dir que això és que, dit amb un llenguatge col·loquial, algú, diguéssim, passen, no els hi és exactament igual, fer les coses bé o fer les coses malament, perquè això és inaguantable. És a dir, des de la proximitat, ja li dic jo que cap responsable de carreteres de Catalunya, sigui el vicepresident, sigui el secretari, sigui qui sigui, si passés això estaríem amb la picota i estaríem quasi nosaltres traient personalment les guixades, perquè la pressió seria insostenible. A 600 quilòmetres la pressió es viu d'una altra manera, i això és... Això es constata amb moltes coses. Es constata amb moltes coses. Es constata amb això i es constata, com li deia, amb donar una solució, doncs, com parlàvem amb vostè al principi, al sistema de rodalies. I nosaltres ho hem explicat moltes vegades. Posar les rodalies al dia i realment que hi hagi un canvi substancial, ho hem d'explicar també. Això són 5, 6, 7, 8, 9, 10 anys. Quan començarem a fer-ho? Quan ens hi posarem de veritat? I això és el que li han dit en el Ministeri. Això s'ha de resoldre ja. I hem de posar-ho, vaja, amb tota la lleialtat, ho hem de posar sobre la taula. I segona cosa, hem d'afrontar-ho. I si això significa que hem de parlar amb els sindicats, parlem amb els sindicats. I si això significa que hem de prendre decisions sobre com gestionar les línies, prenem decisions. Però això és immediat, perquè, repeteixo, el dia següent... no es tracta, el dia següent no veuran cap canvi, no es tracta de posar un adhesiu, es tracta de passar d'un model actual de gestió a un model que és el que hem aplicat amb èxit a les línies de ferrocarrils. I si ho vam ser capaços de fer el 1979, li asseguro que en aquests moments en serem capaços. En plena lleialtat i com hem fet altres traspassos, no crec que sigui tan complex. Si hem traspassat els Mossos, que és una cosa molt més complexa des del punt de vista polític, crec que no hem d'estar en disposició de fer una cosa que és molt senzilla, que és simplement posar-nos a treballar d'una manera diferent, d'una manera pròxima, de propera, i depèn de decisions sobre com volem gestionar aquestes rodalies. I alhora, també, seguir sent exigents amb les inversions. Avui llegim al diari que les inversions a Catalunya, Catalunya torna a estar a la cua de les inversions i de l'execució d'inversions a Catalunya. Fets, estem a la cua. Vol dir que aquest any mateix estem veient que no s'estan produint les inversions que estan prometent. Doncs tot això forma part d'una situació que ens porta a un dèficit d'infraestructures que al final el que ho comporta és aquest dèficit de servei. I els ciutadans, doncs crec que es mereixen un servei, independentment de qui el presti, un servei de qualitat.
Tinc dues preguntes per acabar. Una vinculada a la vaga de Renfe i l'altra amb un tema que avui publica La Vanguardia, que és el tema del deixar de fumar les terrasses, que vindrà d'aquí a veure això amb el meu departament. Ara li preguntaré, sí, perquè és un tema molt recurrent de fa molt de temps també, i per posar fil a l'agulla. Mira, li començo per aquí. Li semblaria bé que regulés el fumar dins dels cotxes?
Em semblaria perfecte. A mi em semblaria perfecte que regulés sempre que deixi una certa discrecionalitat també a les persones a decidir què volen fer a dintre de casa seva. Perquè això, jo crec que això hi ha un límit, que és la discrecionalitat de cadascú a fer, i el cotxe forma part també de la teva pròpia intimitat. Ara,
Jo soc exfumador com una cafeteria, deia abans, eh? També, és a dir, amb el tema de fumar hi ha una cosa a l'interior del cotxe, que és que si fumes dins del cotxe conduint, jo dic que hagis de fumar si vas de copilot, eh? Això, no, cadascú, efectivament, és un lloc privat. Ara, quan vas conduint el cotxe, desutilitzes una mà per poder fumar i per poder conduir, amb la qual cosa condueixes amb un 50% de les parts del cos destinades a fer moure el volant.
Doncs miri, si és des d'aquest punt de vista i per millorar la seguretat, doncs segur que el Servei Català de Trànsit ho veurà com una mesura encertada, tot el que ens permeti ser. És a dir, pensi una cosa, la majoria d'accidents que tenim avui, però ho sabem nosaltres perquè també gestionem les carreteres, i la majoria d'accidents que vivim no tenen a veure amb la, per entendre'ns, amb la seguretat de les carreteres, sinó bàsicament la tenen amb el que són la conducció, i per tant també les distraccions amb la conducció.
I el mòbil com a principal element segurament. Escolta'm, una última
pregunta. El mòbil i l'edat, bàsicament, dels conductors.
L'edat, eh?
Sí.
Clar, quan més grans, efectivament, com que no han de passar, que aquí hi ha una altra història, com que a partir de segons quina edat no han de passar, com passa en altres àmbits de la vida, com no han de passar cap examen per tornar a passar, per tornar a agafar el carnet, per tenir el carnet de conduir, hi ha gent que agafa el cotxe amb segons quines edats, que és un problema.
Sí, és perquè el que són tot el que és la seguretat passiva de les carreteres, jo crec que en aquest moment crec que tenen uns nivells de qualitat molt importants. El que passa és que doncs, la majoria d'accidents que tenim són segurs derivada del que és les distraccions i l'edat. I després tot el tema de motoristes i bicicletes, que són dos temes que també, com saben vostès, el Servei Català de Trànsit doncs, ho treballa molt profundament, perquè són dos problemes que també vivim.
Val, acabo. Parlem de la vaga de Renfe, una última cosa. Si realment es confirma que hi ha hagut maquinistes que s'han saltat els serveis mínims, que no oblidem, serveis mínims és llei, des del govern de la Generalitat se'ls pot sancionar?
Des de treball se'ls podrà sancionar, sí, sí. Clar. Lògicament, el primer serà l'empresa i després això, inspecció de treball, sí.
Va. Moltes gràcies, senyor Ricard Font, per atendre-nos aquí. Si algú no té ninguna pregunta, perdó, eh? Si algú té alguna pregunta, que pregunti, només faltaria, eh? D'acord. Ricard Font, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia, bona hora.